Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Jo, la mar de bé. I vosaltres?
Doncs mira, recuperant-nos del cap de setmana.
Bueno, ha estat bé?
Sí, i tant.
Jo no puc queixar tampoc, m'he fet un fart de treballar i això m'agrada.
Això sí, t'agrada, eh? T'agrada...
Tinc un concert divendres, dissabte, i precisament del que vam parlar la setmana anterior, de Sarasate, l'obra aquella de Britten de Montjuïc,
sí,
i la Sinfonia del Nou Món de...
De fet, aquest cap de setmana passat et vaig enviar una foto de la qual que vas ignorar de forma contundent, et diria, fins i tot.
De la casa de Sarasate.
Exacte, sí, la casa on havia nascut Pablo Sarasate, no sigui cas que...
Em vaig fer molta difusió i em vaig parlar amb tothom, menys amb tu.
Menys
amb
tu,
sí. Em sap greu, no t'ho prenguis com una cosa personal,
no ho
és.
Però ja veig que no t'enviaré res més, ja. Bé, escolta'm, primer de tot, volem fer un homenatge, eh?
Sí, avui recuperarem el tema, un tema que ja vam encetar la temporada passada, que és el tema de dones compositores, però abans m'agradaria recordar una figura que ens ha deixat precisament la setmana passada. El dilluns de la setmana passada, però va ser la tarda i nosaltres ja havíem fet el programa. Estem parlant de Jessie Norman. Jessie Norman és una, ens va deixar, com dèiem, el dilluns de la setmana passada, als 74 anys d'edat, una cantant nord-americana nascuda al 45, formada als Estats Units i Alemanya, i jo penso que és un pensament compartit amb molta gent, representa l'artista total, la intèrpret implicada. Eh? Una dona que ha tocat tots els estils i tot el tipus de música, fins i tot el jazz i la música moderna, i sempre amb una fidelitat i amb una implicació fora mida. I jo penso que és especialment exquisit el seu tractament del romanticisme alemany. Ella és una experta, com dèiem, es va formar als Estats Units i a Berlín, no? A Alemanya. Ella, de fet, el seu debut el va fer a la Deutsche Oper de Berlín, molt jove, i aquesta parlava molt bé l'alemany, evidentment, i doncs tot aquest romanticisme alemany doncs és una mica el seu plat fort, eh? Ens deixa un llegat musical a un nivell realment estratosfèric, eh? Si algú us vol entretenir a indagar a YouTube, perquè a YouTube hi ha molta palla, però també hi ha molt bon gra.
Això és veritat.
I realment hi han gravacions extraordinàries de Jessie Norman a YouTube, on se la pot veure no només sentir, sinó veure-la, no? Era una cantant, com dèiem, quan dic que una artista total, és perquè tenia una capacitat de transformació extraordinària. Eh? Era una cantant que, de fet, no interpretava. Era. Eh? No, quan ella estava a l'escenari, i no interpretava Isolda, per exemple, no? Sinó que era Isolda, no? O no interpretava Aïda, era Aïda. Tenia una capacitat d'entrar al personatge i, com dèiem, si algú s'entreté a mirar algun vídeo, veurà com acabat, quan acaba, encara necessita una estona per sortir d'aquell personatge. Realment, un mimetisme i una identificació...
Que ho viuen
així. Sí. Això, quan això passa, realment és quan llavors el que passa a l'escenari, doncs realment és màgic, no? Jo vaig tenir la sort, el privilegi, l'honor, però bueno, tot junt potser, d'escoltar-la una vegada en directe en un concert a la Catedral de Notre Dame, malauradament cremada,
la
Catedral de Notre Dame de París.
Malauradament famosa.
Si no recordo malament, era el desembre del 90, amb un concert...
Si encara acabava, perquè...
Encara quedava, sí. Amb un concert amb l'orquestra, si no recordo malament, també em sembla que era amb l'orquestra de l'Òpera de Lyon, i era un concert d'àries sacres, i t'he de dir que aquell dia es va produir una comunió entre el públic i els intèrprets que realment és d'aquells concerts memorables que un recorda tota la vida. Jo recordo que al sortir, i encara ara quan me'n recordo encara m'emociono, no? Però quan al sortir tothom estava a dos pams de terra. Va ser una catarsis absolutament de tothom, de tots els que hi érem i tots els que tocaven. Necessitaríem molts programes per parlar de Jesse Norman. Jo volia només avui retre-li el nostre homenatge. I, com t'he dit, he estat... Ella, a més a més, també vull fer esment d'una altra cosa. A part d'una extraordinària cantant, era una dona socialment molt implicada, i ella va crear una escola de música a Nova York per gent desfavorida, per gent que no podia permetre's pagar-se els estudis de música, i tots els diners que ella guanyava doncs els invertia en aquesta formació per persones, doncs, que per descobrir talents en persones sense recursos. Escoltarem ara una peça interpretada per ella. Jo he estat molt temptat de posar el Liebestod, no? La mort d'amor del Tristany i Isolde. Però això ho hem posat altres vegades.
I ho posarem altres vegades.
Altres vegades. Ja sabeu que jo sóc un fan de Tristany i Isolde i un Wagner ferit. Però avui no farem això. Jo sí que també emplaço als oients de que entrin a YouTube, posin Norman Karajan Liebestod, ho dic tal com s'escriu, Liebestod, tot junt, i el vídeo que sortirà realment allà és una autèntica catarsis. En aquell moment, allà Karajan i Norman no estan fent un concert, estan molt més enllà, estan amb un èxtasi emocional, doncs realment que es veu i s'escolta. Amb la qual jo emplaço la gent, els oients, a que s'ho escoltin. I el que sí que sentirem ara, i si em permets, el posarem tot sencer, dura 6 minuts. T'has
entestat molt, avui el vull posar. És molt cars, els 6 minuts de ràdio.
Sí, ja ho sé, però avui jo penso que val la pena. Escoltarem un preciós lied, Beim Schlafengehen, que vol dir a l'hora d'anar a dormir, o sigui, el moment abans d'anar a dormir, les sensacions del moment abans d'anar a dormir, de Richard Strauss, que no té res a veure amb el Johann Strauss dels Valsos, és amb text de Hermann Hesse, i és el tercer lied d'una col·lecció de quatre, que són els quatre últims lieder de Richard Strauss. L'escoltarem amb la veu de Jesse Norman, la Gewandhaus Orquestra de Leipzig, i dirigida per Kurt Masur. I com a nota anecdòtica, direm que en aquesta gravació recordes a James Ross, que el vam tenir la temporada passada.
Sí, tant, home, quin mestre, difícil de
Ross,
no recordar.
El vam tenir un parell d'ocasions aquí de convidat. James Ross, abans de ser director d'orquestra, era trompista, per cert, un extraordinari trompista, i és el trompa solista en aquesta gravació. I aprofitem aquí per enviar-li també una salutació. Sentim, doncs, aquest Beim Schlafengehen de Richard Strauss amb la veu de Jesse Norman.
Thank you.
Doncs aquí l'homenatge.
Aquí, res a dir.
A Jesse Norman. El, que, va, nostra petita, diguem-ne, contribució a l'homenatge, no?
Val a dir que el lead és un gènere que ja en parlarem un dia.
Però Victòria dels Àngels, el cultivava.
També sí. El lead és un...
Sincer.
La paraula lead, en realitat, és la paraula que vol dir cançó en alemany. Però ha esdevingut un gènere. On, a més, els compositors, en especial els compositors, bueno, els compositors romàntics, que és quan la gran expansió del lead, doncs la utilitza una mica com a laboratori de proves. Moltes vegades, Wagner ho feia molt, Strauss també, moltes vegades utilitzen temes, proven com funcionen melodies o temes musicals que després incorporen a obres més grans, ja siguin sinfonies, poemes sinfònics o òperes. Hi ha una cançó preciosa, un lied preciós de Wagner, de la col·lecció dels Wesendonck-Lieder, per exemple, que és el Träume, que vol dir somni, i aquest mateix tema és el tema principal del duo d'amor del Tristany i Isolde en l'òpera.
Sí, ho feien ser una mica com a...
Laboratori de proves, per provar una mica doncs, com funcionen
els entrenaments. Un dia
dedicarem un espai al lead, perquè realment és un gènere molt, molt, molt interessant. Bé, doncs, com dèiem, avui reprenem el fil de les dones compositores que vam iniciar la temporada passada.
Sí.
I res, farem un petit repàs una mica, perquè com que fa temps que l'havíem tractat aquest tema, doncs tornarem a fer una miqueta de repàs de tot plegat i continuarem després amb la cronològicament. Recorda que dèiem que l'art, de fet, no coneix gèneres, no? El que coneix gèneres és el tractament social que se li dona en cada moment a aquestes expressions artístiques, no?
I el valor, també,
el valor,
que se li dona,
evidentment.
Clar.
I bé, està clar doncs, que en aquest aspecte doncs, el gènere femení doncs, ha estat en desavantatge en moltes èpoques. També, sí que és veritat que en el terreny de la interpretació, que siguin les orquestres, solistes, cantants, instrumentistes, directors d'orquestra,
però això
per sort,
això passa també
a la dona
en el teatre, per exemple, que sí que n'hi ha moltes sobre l'escenari, perquè evidentment és que les obres sempre tenen personatges femenins i masculins, però fora del que és estrictament l'escena, de dones n'hi ha molt poques.
N'hi ha més, sí, és el mateix cas. Per tant, diríem que en el tema de la interpretació, el tema ja està sortosament molt més normalitzat. En el tema de la composició també, perquè quan arribem a èpoques més properes ja veurem que per sort també el tema de la composició femenina doncs està molt més normalitzat, però en èpoques pretèrites doncs no era així. Llavors, també recorda que parlàvem recordo que és un concepte que d'entrada et va xocar molt, que és el protofeminisme.
Sí,
Sí. Recorda que era totes aquelles tradicions filosòfiques del res de la dona que són anteriors al concepte actual de feminisme.
Jo el que em va quedar a la memòria és Madalena Casolana.
En parlarem.
És el que em va quedar a la memòria.
No pot faltar, quan parlem de dones compositores, no ens pot faltar la Madalena Casolana.
Tampoc a l'hora de berenar.
Per la gràcia que us fa el nom, però també per la importància del personatge, perquè realment és un personatge realment molt important en la composició. Bé, doncs, fent una mica un repàs ràpid, cronològic del que havíem parlat fins ara.
Sí, perquè temps en tindrem poquet, haurem de deixar la setmana que ve, segurament.
Continuarem la setmana que ve i aquest tema el anirem continuant durant la temporada. Això no, ja està plantejat així. Trobàvem que, mira, posarem el següent track, que és aquest. Tus sost eras tus peganos is ecclesias. Això és Pere i Pau de Càssia de Constantinople. Càssia de Constantinople és la primera compositora coneguda amb noms i cognoms i de la qual se'n coneix la música. Nascuda l'any 810, parlant del segle IX, el 1810 a Constantinople, la capital de l'imperi bizantí, l'actual Istanbul. També és considerada, a més, la primera abadesa de la història, perquè recordaràs que va fundar el seu propi convent per poder rebutjar la proposta de matrimoni de l'emperador Teòfil. Que si no hagués tingut una raó de pes per rebutjar-lo, potser hauria tingut problemes.
Davant d'això, doncs... diguem-ne, la creativitat neix del risc i de la por,
Sí.
A vegades.
I d'aquí, doncs, també ella és, com dèiem, és la primera dona compositora i poetesa de qui coneixem el nom. Té més de 100 composicions, moltes d'elles que encara són vigents i encara s'utilitzen en el rite de l'Església Ortodoxa Occidental. També té moltes poesies, té molts epigrames. Epigrames eren aquells poemes molt curts que constaten un fet o una realitat. Per exemple, n'hi havia un que, vam posar un exemple, que deia: Neró va voler que Roma fos honrada, així va poder robar ell sol. Això seria bastant actual, eh? Podríem, sí, podríem transportar-ho a èpoques, sí, actuals. La seva producció musical i literària és una mostra de la riquesa espiritual, de la seva riquesa espiritual i de la bellesa dels conceptes espirituals i cristians d'aquell moment. Uh-huh. Com dèiem, estàvem sentint això, aquest fragment de Pere i Pau, que és un dels fragments que encara s'utilitza en l'Església Ortodoxa.
Això és sobreviure bé, eh? Si encara es fan servir,
sí,
des del...
Sí, això és un bon, vol dir que és un bon llegat. Sentirem la següent. Això és O tu, suavíssima virga, de Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen és aquell personatge tan interessant, era una religiosa alemanya, que era pintora, poetesa, il·luminadora, compositora, científica, doctora, filòsofa, mística, naturalista, profeta, i a més, ja vam dir que era considerada a més la primera sexòloga de la història.
Només li faltava arreglar rentadores, eh? Sí, realment.
Sí. Era, ella va escriure un tractat de medicina de 5 volums que es deia Causa i cura, o sigui, Causa i cura, on en un dels volums està dedicat precisament a la sexualitat, i en aquest volum es parla obertament i sense cap tipus de tabús de l'orgasme femení.
I, sí, a vegades anem endavant i enrere amb aquestes coses.
Sí, no, i parla obertament i, a més, en parla amb tota naturalitat, amb tota la part científica que hi podia posar, i, a més, en parla com una bona teràpia per curar moltes patologies. Ella era una gran defensora del paper de la dona en l'Església, i a més, va inventar un idioma. És la patrona dels esperantistes, perquè en el seu moment va inventar un idioma. Podríem dir que era una, a part d'una dona molt sensible i molt inquieta, doncs era un cervell privilegiat. Sentim un trosset aquest de O tu, suavíssima virga.
Bé, escoltem-ne un trosset perquè haurem de passar a la següent,
sí, la següent
per anar acabant.
La següent era Marie de France. Marie de France... Bé, Hildegard von Bingen va viure al segle XI. Marie de France és del segle XII, a cavall entre el XII i el XIII, poetessa i compositora també protofeminista. Sentirem el número 4. Aquest jo li tinc molt d'afecte perquè és el Lai. Lai és un poema de trobador. El Lai de Tristany i Isolde. Del Tristany i Isolde de l'època. Tristany i Isolde és una llegenda medieval que la trobem en moltes cultures europees i, evidentment, doncs aquí...
En les seves versions.
En les seves versions diferents. Marie de France era això, poetessa i compositora, nascuda a França, però que va desenvolupar, va viure la gran part de la seva vida a Anglaterra. Ens ha arribat la seva obra, no? Però no coneixem massa quina era la seva autèntica identitat. El nom...
Sí, que el seu cognom no era de França, no?
Bé, el seu nom ve perquè en una de les seves obres ella diu: Marie Ainun, si sui de France. És a dir, Marie em dic i sóc de França. D'aquí el nom de Marie de France. És la primera poetessa en llengua francesa. I les seves obres doncs, són de les primeres mostres d'aquest amor cortès, d'aquest amor trobadoresc, doncs, tan propi de l'època. I, si et sembla, tens per una altra?
Jo crec que deixem la Madalena. Deixem la Madalena per la propera setmana.
Deixem per l'altra setmana. Doncs allò, si et sembla, per anar-nos despedint, continuem la setmana que ve ja amb la cronologia de les dones compositores.
Sí, tant, tenim tot el temps del món.
I n'introduirem de noves, i com t'he dit, és un tema que el anirem... A mi m'agradaria arribar a l'època contemporània.
Ja arribarem, tenim tota la temporada.
A la nostra època i anirem...
Ja arribarem.
Anirem tirant endavant. Doncs, si et sembla...
O potser l'acabem d'escoltar fins al final.
Si queda doncs, una estona, posa aquest
doncs,
i
això,
de sentir...
Amb això ens acomiadarem.
L'aire Tristany i Isolda.
Que vagi molt bé, Lluís, fins la setmana que ve. Com a mínim aquesta vegada, la setmana que ve no t'has de preparar guió, que tot l'hem deixat acabar. Que vagi bé, adéu.
Gràcies.
Adéu. Thank you.